Des d'Olèrdola, el bressol del Penedès, Canal 20, 107.0 FM.
Penedès en xarxa, l'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Encetem aquesta segona hora del Penedès en xarxa parlant de festes majors, i és que la capital del Baix Penedès ja ha donat a conèixer el cartell i el programa d'actes que començaran aquest mateix cap de setmana. Així que, per saber-ne més, anem a Domenys Ràdio i saludem de nou la Lourdes. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs sí, com bé deies, aquest cap de setmana comencen els actes previs d'una festa major que tenim ganes, la del Vendrell, la de la capital de la comarca. I perquè ens expliqui com han anat totes les decisions i quina és la previsió que en fan a dies escassos d'aquesta festa major, en tenim el Cristian Soriano, regidor de festes de l'Ajuntament del Vendrell. Molt bon dia, Cristian, com estàs?
Hola, Lourdes, molt bon dia.
Déu-n'hi-do, quin panorama, eh? Augment de contagis i ens trobem amb una festa major quasi imminent.
Sí, 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 al final doncs és cert que hi ha hagut un augment exponencial dels casos en la darrera setmana, però crec que al mateix temps doncs hem de ser optimistes amb el procés de la vacunació, que està funcionant i que està funcionant bé. Estem batent rècords diaris de vacunació entre totes les franges. Ara hem començat en la franja dels més joves, que som els últims que seran vacunats, i la veritat doncs que s'ha de ser molt curós, s'ha de respectar, òbviament, totes les indicacions de les autoritats sanitàries i el Procicat, però al mateix temps doncs també animar a que tots els joves i les joves, en aquest cas al municipi de Vendrell de la comarca, doncs agafin cita quan abans i comencin a vacunar, perquè començarem a doblegar la curva de veritat i començarem a deixar enrere el virus de veritat quan tinguem moltes pautes de vacuna realitzades, i en aquest sentit doncs crec que anem en una bona direcció, i sent també conscients de la realitat amb aquesta i de la complexitat de la situació, doncs, també, com et deia, ser optimistes de cara a aquest procés de vacunació que sembla que torna a accelerar.
Bé, abans de tot, i això és un tema que ho hem comentat fora de micros amb altres regidors, heu sigut valents al Vendrell, heu apostat per la cultura, heu apostat per la festa major, malgrat, i no parlo d'aquesta, sinó de l'any passat. Com és treballar amb un escenari tan sumament complex?
Doncs és complicat, això no té secret. Al final, les normes estan per tots, la situació és la mateixa per tothom, però crec que és important, i nosaltres a Vendrell, ho hem dit sempre, ho vam demostrar l'any 2020 amb el pitjor de la crisi del Covid-19, doncs mantenim la capital de la cultura catalana i també mantenim la festa major, ser un dels primers municipis de Catalunya que fèiem festa major, i aquest 2021 doncs serà una excepció, no? És complicat, la veritat, però és que al final, Lourdes, i t'ho comentava abans a tu també fora el micròfon, hem d'aprendre a conviure amb el virus, i aquesta és una realitat. Portem ja un any i mig amb aquesta situació, amb d'altibaixos de la incidència acumulada, amb d'altibaixos de casos i de més, i amb això doncs nosaltres des del municipi de Vendrell considerem que la responsabilitat de les administracions i de les institucions, en aquest cas de l'Ajuntament, és continuar amb la cultura, perquè nosaltres, com dic sempre, entenem la cultura com un bé de primera necessitat, i creiem que és una responsabilitat d'aquest govern doncs poder oferir-la de múltiples formes, de múltiples maneres, per les múltiples sensibilitats que hi ha a Vendrell, però seguir oferint cultura, i sobretot cultura segura. El cultura segura és més un hashtag de Twitter, és una manera d'entendre que fins i tot en les situacions més complicades, fins i tot davant d'una pandèmia mundial, doncs som capaços de tirar endavant, som capaços de posar cultura als carrers, i som capaços també d'oferir als nostres ciutadans i ciutadanes doncs un ampli ventall d'activitats culturals, com ho és en els propers dies, les properes setmanes, ja la Festa Major del Vendrell.
Anem a buscar primer de tot el cartell de la Festa Major amb el lema "La millor vacuna". Es presentava el passat 29 de juliol. Com ha sigut aquest cartell, perquè ve de la mà d'un gran del Vendrell, de la impremta Ramon? Com va ser aquest encàrrec?
Bueno, doncs mira, el cartell, la impressió sí que l'ha fet impremta Ramon, que aprofito també per donar-li les gràcies per acceptar el seu nomenament com a pregoner. O sigui, el Jaume Ramon serà el pregoner d'aquest any 2021, i jo la veritat que estic molt content. I parlant del cartell, el disseny és de Jordi Pellicer, un dissenyador gràfic del municipi local magnífic, i al final la veritat és que l'eslògan, la millor vacuna, va ser triada per la confraria dels administradors de Santana, que són aquells ex-administradors de Santana i de més que han estat els diferents anys, i la veritat doncs, que hi ha hagut una col·laboració molt estreta i crec que hem aprofitat també que és festa major de 2021 per poder rellençar artistes locals, grups locals, cantants locals, perquè era una necessitat, no?, fer cultura de quilòmetre zero, aprofitar a tota la gent del nostre municipi doncs, que té diferents complicacions en la cultura per recolzar-los encara més en aquests moments complicats i que cada moment ho estem aconseguint. I com deies, el tema de cartell, doncs, molt satisfets, creiem que la millor vacuna doncs, és un eslògan que s'adequa bastant a la situació actual i a partir d'aquí doncs, ja contents i preparats per donar el tret de sortir d'aquesta festa major.
Els actes previs comencen aquest cap de setmana, molt lleugerament, que arribaran fins al dia 25, que és com el moment més gros de la festa. Comença amb Sant Jaume, Santa Anna, Santa Aneta, el dia del gos, com no podia ser d'una altra manera, tindrem atraccions. Però sí que m'ha cridat molt l'atenció el fet d'apostar tant per la cultura més de quilòmetre zero, pels grups locals, hem vist uns quants. Abans també parlaven de que ara, clar, encara queden molts dies, sembla que no, però encara queden uns quants dies. Teniu diversos plans a l'hora de poder treballar en base a com es comporti el Procicat en les següents setmanes?
Sí, bueno, dependrà molt del moment. Ara fa uns dies van entrar en vigor les darreres mesures del Procicat, que seran vigents fins al dia 23 de juliol, i nosaltres, com he dit sempre, doncs, la nostra responsabilitat és anar a adaptar-nos allò que digui el Procicat, òbviament, i allò que diguin les autoritats sanitàries, no? Nosaltres és que portem treballant a la Festa Major Lourdes amb les diferents entitats de cultura popular i de focs del municipi des del mes de gener. O sigui, en la situació més complicada de la pandèmia, tots recordem aquella onada post-Nadal, que ens va afectar moltíssim, en aquell moment nosaltres a l'Andreu ja parlàvem de com fer la Festa Major i ja parlàvem de que tindríem molts escenaris, de que tindríem escenaris diferents, però que fos quin fos aquest escenari, doncs la nostra responsabilitat era doncs, fer una Festa Major que s'adaptés a aquest escenari, però que poder dir que tindríem Festa Major d'Andreu, no? Llavors, tal com està la situació, doncs creiem que es poden realitzar moltes activitats, òbviament amb distància de seguretat, amb l'ús obligatori de mascareta, amb reserva prèvia d'entrada i de més, però òbviament doncs, aquests requisits que podran practicar no són obstacles, sinó que són reptes a superar i reptes a assolir, i des de la regidoria ho encarem així.
Durant 7 mesos treballant, que es diu ràpid, fins que el passat dia 6 va sortir el programa, per fi, del que estàvem volent veure. I explica'ns una mica com seran els actes, perquè també hi ha una implicació molt directa amb una de les teves regidories, que és la de comunicació, on té l'Alt Vendrell també tindrà un paper important.
Sí, al final nosaltres som molt conscients que la festa major ha d'arribar a totes les cases del nostre municipi d'una manera o d'una altra. I sobretot ara, en una situació com aquesta, amb la qual la situació del Covid-19 ens obliga a limitar els aforaments, és a dir, a fer que gent del nostre municipi doncs, no pugui accedir a aquells aforaments i a aquells actes de festa major que cada any es celebren, doncs el paper de Ràdio Televisió del Vendrell doncs, serà fonamental per a aquelles persones que no poden, per aforament, o no volen, per situacions personals, assistir de manera presencial als actes, doncs, que puguin sentir la festa major des de casa. No? I en aquest sentit, el que sí que hem fet ha sigut desoblar els actes. És a dir, hem agafat dos espais molt grans, un és la pista d'atletisme i un altre el pàrquing del carrer Colom, on està situat el Club d'Esports Vendrell, i allà tindrem aforaments grans, aforaments importants, amb cadires, òbviament, amb reserva prèvia d'entrada perquè la gent hi pugui accedir, perquè es puguin respectar totes les mesures de seguretat. Llavors, aquests dos escenaris seran on celebrarem els concerts, on celebrarem un monòleg a càrrec de Toni Mou, on celebrarem orquestra per la gent gran, on celebrarem habaneres, on celebrarem infantil per la canalla del municipi. Ja et dic que la idea final era fer actes per tots els públics en formats diferents, però adaptats, òbviament, a la situació del Covid-19. I crec que, de moment, doncs, ho estem mantenint. Haurem de veure quines són les noves mesures, haurem de veure com evoluciona la pandèmia i, a partir d'aquí, doncs, acabar de prendre les darreres decisions. No? Però, sobretot, crec que en una situació com aquesta és molt important tenir molta cintura. És a dir, ser capaços d'adaptar-nos a un nou escenari i crec que, de moment, doncs, ho estem aconseguint i la col·laboració de les entitats de cultura popular i de foc, la veritat que des del minut zero ha sigut exemplar. Jo estic molt satisfet i molt agraït per la feina que porten fent durant aquests mesos. Sense ells aquesta festa major no seria possible i des d'aquí, des d'un com més, agrair-li tota la feina feta i tota la predisposició que han tingut amb la regidoria des del minut cert.
Precisament volia parlar dels grups de ball popular, dels diables, de les entitats de foc. són imprescindibles. El passat dijous, parlàvem amb la regidora de Festes de Cunit. Ens explicava doncs que les entitats de cultura en el cas de Cunit doncs s'havien desinflat una mica. En el vostre cas heu estat més en contacte potser que en altres ocasions o en altres escenaris molt més simples.
Totalment. M'atreviria a dir que una de les coses positives, de les poques coses positives, òbviament, de la pandèmia, però almenys de la gestió municipal, per dir-ho d'aquesta manera, de la pandèmia, és la cohesió que hem aconseguit entre regidoria i també entre regidoria i entitats i entre pròpies entitats, no? Que això a vegades, doncs ja sabeu que amb els diferents teixits culturals i associatius és complicat, no? Sí. En aquest sentit, doncs, hem remat tots a una des del minut 1, sabíem que l'objectiu era clar, que era poder fer cercavila, era intentar fer-ho de la millor manera possible i crec que totes les entitats han posat de la seva part, des de la regidoria també hem fet la nostra feina i sense aquest treball conjunt i sense aquesta col·laboració conjunta hauria estat totalment impossible doncs, fer una cercavila com la que farem.
Pel que fa a més el que seria actes de, o concerts, bé, em comentaves el Toni Moc, tindrem el DJ Ferri Lip, i tornem a veure un altre cop Cultura Quilòmetre Zero, Guardafuegos, apostem pels de casa. Sí. M'imagino que també contents després de quasi fer un sold out al Teatre Àngel Guimerà amb la presentació del seu disc.
Totalment, o sigui, al final Guardafuegos i també la banda Petit Comitè de Bacabares doncs són dos grups locals, Guardafuegos especialment doncs està agafant una rellevància a nivell nacional molt considerable, són un grup d'aquí Vendrell que estan fent les coses molt bé i crec que era necessari doncs, donar-los aquesta oportunitat perquè es puguin lluir a Festa Major, que segur que faran un treball espectacular, no? Però com et deia abans, la voluntat d'aquesta Festa Major ha sigut sobretot tirar de quilòmetre zero, ajudar els nostres artistes locals, perquè quan diem que la cultura és segura, moltes vegades se'ns oblida que a part de la feina que hem de fer les institucions per poder mantenir actes de cultura, estem veient anul·lacions, estem veient cancel·lacions, estem veient com moltes activitats a nivell cultural es suspenen. Estem parlant d'un sector que durant un any ha estat pràctica i literalment parat, el sector cultural, el sector festiu, el sector dels grups, de música, dels cantants, dels espectacles i demés. I el nostre objectiu, a part de fer cultura segura, és fer també cultura de quilòmetre zero per recolzar a tota aquesta gent de Vendrell que porta una imparada i que porta doncs, tota la vida donant el millor de si mateixos per poder reactivar el nostre teixit associatiu i cultural.
Una altra de les coses que me sorprèn són les atraccions. No sé si era viable, si no era viable, si feia por, si no feia por, o què diu el Procicat al respecte de les atraccions, però n'hi hauran, en principi.
Sí, en principi. Aquí la veritat és que, com et deia abans, no? Nosaltres el tema de la previsió sempre ens ho hem pres molt en sèrio i per poder adaptar ràpid l'escenari, no? Perquè estem en una situació en la que el dia 23 el Procicat segurament es tornarà a pronunciar i això és dos dies abans de la Festa Major. Però bueno, abans d'arribar aquí, el tema de les atraccions, la veritat és que sí, tindrem atraccions per la canalla, ho farem al pàrquing de l'Avinguda Camp d'Esports, que és un espai gran, que és un espai extern, que és un espai on hi cap molta gent i la veritat que en aquest sentit doncs, la regidora Mariluz Ramírez està fent una feina espectacular, ho porta fent des del minut 1 i que hi hagi atraccions, doncs, també s'ha de reconèixer la feina ben feta de la companya Mariluz i de lo bé que està fent les coses.
Tornarem a tenir aquell moment en el que les atraccions faran aturada de so com es va tenir fa dos anys?
Sí, aquest any tornarem a repetir-ho. Al final, doncs, la idea és tenir un parc d'atraccions, en aquest sentit, doncs, una fira d'atraccions que s'adapti a tothom, i adaptar-se a tothom significa adaptar-se també amb aquelles persones amb capacitats sensorials diferents, i en aquest sentit doncs, crec que va ser una iniciativa molt positiva, que va ser molt ben acollida per la ciutadania del Vendrell i per gent de fora fins i tot que va venir, i en aquest cop ho repetirem, i ja et dic que la intenció d'aquest govern és mantenir això sempre que hi hagi fira al Vendrell, perquè crec que això marca un abans i un després en la necessitat doncs, de fer una Festa Major més inclusiva i on tots i totes, independentment de les nostres capacitats i de les nostres característiques, doncs, hi puguem tenir cabuda.
Doncs sí, jo crec que més d'un, que encara que no tingui sensibilitat, la veritat és que ho agraïm, aquells sorolls. Pobres, que s'han de guanyar la vida, que també porten un anyet complicat. Anem al tema de punts liles. Des del Vendrell us heu posicionat molt fortament contra aquestes agressions masclistes LGTB-fòbiques que en els darrers temps sembla que estiguin tornant. Vau posar un protocol contra les violències sexuals en tots públics d'oci. I aquestes instal·lacions de punts liles com aniran?
Sí, bueno, com deies, nosaltres vam aprovar el passat mes de novembre el protocol contra les violències sexuals en entorns públics d'oci, i aquest protocol el que diu és que durant el primer any d'aplicació, en aquest cas aquest protocol, és a dir, fins a novembre de l'any 2021, aquest mateix any, doncs haurem de posar-lo en vigor. Llavors això vol dir que el punt lila no és un punt lila d'atenció, que és controlat per persones expertes per fer una atenció directa a les persones que hagin pogut patir una agressió masclista o LGTB-fòbica, sinó que és un punt lila informatiu. És a dir, és un punt lila amb el qual s'informa aquestes persones o a persones que tinguin un interès sobre en quina situació doncs podrien fer ús del punt lila, de quina és la seva activitat, i fan de canal entre la persona agredida i els Mossos d'Esquadra, els serveis mèdics, els organitzadors de la festa o el que fes falta, no? Uh-huh. Llavors, en aquest sentit, doncs, el que sí que fem és que per aquesta festa major, les persones que portin la barra, les entitats de cultura popular que portin la barra, seran les encarregades de portar el punt lila. I des de la regidoria de festa, el que fem, des de la regidoria d'Igualtat i LGTBI, el que fem és oferir-los una formació perquè puguin estar preparats per atendre aquest punt lila informatiu, no? Uh-huh. I això ja ho hem fet, ja ho hem practicat a la primavera, ja ho hem practicat a barris i seguirem a la festa major perquè la veritat és que funciona molt bé.
Un altre dels temes és que la regidoria de festes s'ha traslladat fins a la festa major a la fusteria, creant aquest racó de la fusta que està tenint, doncs, sí, les festes del Pavanet.
El racó de la festa, sí. El racó de la festa és un espai creat, el que hem fet ha sigut treure la regidoria de l'edifici, posar-lo al centre del Vendrell i en un espai de trànsit on la ciutadania doncs, pugui adquirir les entrades, sobretot per intentar superar l'escletxa digital per a aquelles persones que potser no tenen tanta facilitat amb l'internet, i també oferir un punt de trobada per a aquelles persones doncs, que vulguin veure exposades algunes bèsties de cultura popular, com el caprot petit, com el lleó petit, com la ligueta i a més. Llavors tenim els tècnics i les tècniques treballant a la fusteria, i la idea, ja et dic, és que en un context com aquest, on hi haurà tanta reserva d'entrades i potser pot ser una mica complicat per la gent, doncs tenir un punt d'informació, un punt de referència on la gent pugui acudir per reservar les seves entrades i per aclarir els seus dubtes sobre la festa major.
A partir de quina data es poden reservar les entrades?
Es podran reservar les entrades a partir del dilluns 19 de juliol a les 10 del matí.
O sigui que aquell dia doncs, tothom a punt, pels que puguin, doncs, els que maneguem una mica millor internet, doncs a través del link. Que, a més, s'ha creat un perfil d'Instagram, de Twitter i de Facebook, com a Festa Major del Vendrell. Molt, molt novet.
Sí, exacte. La idea, aquest perfil ja existia com a tal, era el dels administradors, però durada la situació excepcional d'aquest any, el que hem fet ha sigut agafar-nos nosaltres també des de la regidoria i tenir un canal més d'informació per ciutadans i ciutadanes del municipi. Uh-huh.
Més cosetes. Avanço una mica en el temps amb aquest festival que es durà a terme al mes d'agost. Com està sent? Perquè de moment només coneixem dos casos, dos actuacions, Borat sí. I els... ja em sortirà el nom ara. Els Stay Home, gràcies. Anirem sabent més cosetes, mica en mica?
Sí, haurem de veure. Aquí l'important era doncs, que des del Vendrell creiem que era important també en aquest any, i en base a que comentava abans de la cultura, doncs, oferir un festival de referència a nivell nacional i a nivell internacional amb artistes de primer nivell, que cada moment ho estem aconseguint, i en les properes setmanes doncs, anirem tenint més informació d'aquest festival, i des d'aquí doncs, realment animar a tota la ciutadania que ja pot adquirir les seves entrades.
Uh-huh. A través de Line Up Music, que són els que van fer el festival de Calafell també, i que estan rondant per tot el país.
Exacte, sí, sí, tal qual.
Els darrers, ens queden 3 minutets i aprofito perquè és una cosa que no he dit, però va ser nomenat com a president de les Joventuts Socialistes de Tarragona, si no m'equivoco. Sí, sí. Com ha estat? Primer de tot, enhorabona per la part que toca.
moltíssimes gràcies.
I, com ha sigut aquest nomenament i, què implica o què t'implica a tu directament?
Bueno, doncs la veritat és que molt contenim, molt satisfet. Les joventuts socialistes en comarques tarragonines, al final tenim com a objectiu representar la veu del jovent del territori, de la província de Tarragona, i en aquest sentit doncs, és un pas més de ser una responsabilitat i un repte que la veritat considero que és molt bonic, amb un equip també de gent important del Baix Penedès i del Vendrell, i la veritat és que bueno, treballem també per intentar representar la veu dels i les joves del territori allà on sigui possible, i ara doncs, amb aquesta nova responsabilitat doncs, també animat a seguir fent-ho de la millor manera possible.
Tu esperaves?
Bueno, al final, un, quan s'implica en diferents situacions com aquestes, un quan entra en política ja intenta estar allà on els seus companys li diuen que ha de ser-hi, m'ho van proposar i la veritat ho vaig veure amb bons ulls i tenim un equip molt maco, tenim un equip molt compromès amb el territori, molt compromès amb la província, i crec que això és fonamental per començar a fer feina, per començar a representar els drets i les llibertats dels ciutadans de la província de Tarragona i per poder començar a posar sobre la taula d'agenda pública els interessos dels joves del territori de la província.
Ets conscient que ets un referent o que t'has convertit darrerament en un referent a seguir, políticament parlant?
Bueno, jo no diria tant. Jo no diria tant. Al final jo intento fer la meva feina el millor que sé, és una feina que m'agrada, amb la que li poso molta passió i moltes ganes, i a partir d'aquí doncs, intentar treballar pel municipi del Vendrell com a regidor i pels i les joves de la província de Tarragona com a primer secretari de les Joventuts Socialistes de Tarragona.
I doble enhorabona perquè has acabat les dues carreres, la de Dret i la de Ciències Polítiques, que entregaves
sí,
el treball de fi de màster, i de grau, perdó,
sí.
I enhorabona també per la part que toca.
Sí, moltes gràcies. Al final és això, és anar avançant, és anar fent cosetes, també a nivell professional, a nivell acadèmic, i molt content per la situació, i ja sí, ara ens hem tret un pes a sobre, també t'ho he de reconèixer, portem, anem una miqueta més tranquil, però bueno, és això l'important de seguir formant-nos, de seguir educant-nos i de seguir aprenent, que això és vital i és fonamental.
Està clar que et planteges continuar estudiant, no?
Sí, jo tinc 24 anys, no, de moment ara mateix no em veig parant, però com et deia, crec que l'aprenentatge permanent doncs, és un molt bon concepte, i intentarem aplicar-lo, sí.
Doncs Cristian Soriano, regidor de festes, tinent d'alcalde, primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament del Vendrell, entre altres regidories que portes, moltíssimes gràcies per haver-nos atès al Penedès en Xarxa, últim de la temporada aquesta setmana, però com sempre, moltíssimes gràcies i esperem retrobar-nos al mes de setembre.
Molt bé, Lourdes, doncs moltes gràcies, una abraçada.
Una bona festa major.
Bona festa major. Esteu tots i totes convidats a la festa major del Vendrell.
Allà estarem. Moltíssimes gràcies. Una abraçada.
Merci.
Penedès en xarxa.
Sento com les coses que faig s'esborren a l'aire, marxen d'on soc, no tenen sentit ni per què ni raó.
Amb aquesta revifalla de les festes majors, els músics també tornaran a treballar, tornaran a tocar, tornaran a fer concerts i esperem que tingui molts i molts bolos el petit de Cal Aril, que ens acompanyarà fins 11:15 amb aquest Sento. A 14:15 arriben les notícies en clau Alt i Baix Penedès i seguim anant més enllà de la mà de la Paula Serrano.
Coses terribles com les bales o els tancs, si fossin més fàcils d'eliminar, si fossin tan fàcils d'eliminar.
Bon dia, són 11:15.
Penedès en xarxa. Les notícies.
A les notícies del Penedès en xarxa repassem l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès. Us parla Goretti Martínez. Subirats reclama millores en els encreuaments de la N340. El ple municipal de l'Ajuntament de Subirats ha aprovat per unanimitat una moció per reclamar al Ministeri de Foment que realitzi les actuacions necessàries per la millora de la seguretat en el tram de carretera que enllaça la BV-2428 i la BP-2427 a l'accés a la urbanització de la muntanya Rodona amb la N340, fent extensiu aquest estudi a la resta de punts conflictius existents al municipi. Es tracta d'una cruïlla d'especial perillositat, un fet que es veu agreujat per la velocitat a la qual circulen els vehicles. Malgrat la limitació de velocitat a 60 km/h i degut al traçat de la via, els accessos des de les carreteres secundàries tenen poca visibilitat i per tot això aquest tram presenta un alt grau de sinistralitat. A més, l'obertura de la variant de Vallirana ha agreujat aquesta situació, atès que el volum de trànsit ha augmentat. Els veïns del municipi porten reclamant des del 2001 les millores de la N340 al seu pas per Subirats. L'Ajuntament, per la seva banda, des de l'any 2006, ha anat sol·licitant al Ministeri de Foment la construcció d'una rotonda. L'Escola d'Enoturisme lliura els diplomes dels cursos de sommelier i guia turístic. La setmana passada es va fer a l'escola la 5a edició de l'acte de lliurament de diplomes de 2 dels cursos que ofereix el centre. Es tracta concretament de l'alumnat del cicle de formació de grau superior de guia, informació i assistència turística, especialitzat en enoturisme, corresponent a les promocions 2018-2020 i 2019-2021, i del certificat de professionalitat de sommelier, formació subvencionada pel Servei d'Ocupació de Catalunya. Esther García, directora de l'Escola d'Enoturisme de Catalunya, amb seu a Vilafranca, va ser l'encarregada de conduir l'acte. La benvinguda va anar a càrrec de la regidora d'Educació de l'Ajuntament de Vilafranca, Txell Montserrat, que va destacar la importància de l'acte i de l'escola com a espai de formació imprescindible per millorar, oferir recursos i divulgar la cultura del vi a través de portar valor i coneixement. Ecologistes en Acció dona una bandera negra a Cunit per la urbanització d'un espai agrícola. Ecologistes en Acció ha fet públic el seu informe anual sobre l'estat del litoral i les platges catalanes. Aquesta entitat atorga des de fa temps banderes negres a les zones on considera que hi ha les afectacions ambientals més grans del litoral. Aquest 2021, les platges tarragonines que han rebut una bandera negra són dues, una de les quals està al Baix Penedès. Aquesta bandera negra és pel projecte d'urbanització de la plana del Castell, l'últim espai agrícola del litoral de Cunit. L'altre és per la construcció d'un hotel a la platja de la Sabinosa de Tarragona. Els ecologistes critiquen que el passat abril del 2020 s'aprovés el pla parcial urbanístic. També recorden que diferents entitats i plataformes demanen la paralització del projecte per reconvertir-lo en un parc. I acabem explicant-vos que ha quedat suspesa la segona edició de la Volta Ciclista al Penedès. A través d'un comunicat de premsa, el Club Ciclista Catalunya-Barcelona lamenta anunciar la suspensió definitiva de la segona edició de la Volta Ciclista al Penedès. La present edició, que havia de començar aquest divendres a Olèrdola, no s'iniciarà malgrat els esforços realitzats pel club. En el comunicat, el club detalla que a finals d'abril van saber que la Federació Espanyola de Ciclisme havia situat els campionats nacionals de categoria júnior el mateix cap de setmana que el club celebrava la Volta, un fet que privava la Volta al Penedès de gaudir de les principals estrelles júnior d'Espanya. Malgrat això, des del club es va prendre la decisió de continuar amb el suport d'alguns equips internacionals compromesos amb la segona edició del projecte. El club, però, assenyala que la situació sanitària, quan faltava una setmana per començar la cursa, i la seva responsabilitat amb la salut dels corredors han fet que aquests equips tampoc poguessin traslladar-se al Penedès, tot i la seva voluntat per competir.
Penedès en xarxa.
Ara passen 7 minuts de 11:15. The truth is a damn hard pill to swallow. I'm reaching out,
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Aquest dilluns, la Paula Serrano ens torna a portar més enllà. Bon dia.
Bon dia. Avui tenim a l'altre costat del telèfon a l'Ignasi Fortuny, un català que actualment viu a Corea del Sur, però que avui ens truca des de Sant Pere de Ribes. Bon dia.
Hola, bon dia.
Com he dit, em truques avui des de Sant Pere de Ribes? Estàs de vacances aquí o com que estàs a Sant Pere de Ribes?
Doncs sí, he vingut de vacances, el diumenge passat vaig arribar i ara passaré doncs, 7 setmanes amb els amics i la família, que ja en tenia ganes perquè portava un any i mig sense poder tornar a casa degut a la pandèmia.
Clar, molt bé, doncs t'he presentat i he dit que vius a Corea del Sur, però volem que siguis tu mateix qui ens expliqui aquesta experiència d'anar-te a l'estranger. Ara mateix vius a Corea del Sur, ara estàs de vacances a Sant Pere de Ribes, suposo llavors que sempre has viscut a Sant Pere de Ribes, oi?
Doncs sí, de fet, bueno, tota la vida m'he criat i he crescut a Sant Pere de Ribes, he estudiat allà i després vaig estudiar a Barcelona, però sempre vivint a Ribes, i ara doncs fa 3 anys que visc a Corea del Sud i anava anant i venint durant els estius i els hiverns perquè jo treballo de mestre i les vacances de l'estiu i l'hivern doncs més o menys són semblants aquí, i llavors sempre m'ho anava combinant, doncs anava venint els estius, anava venint els hiverns de vacances, i quan va començar la pandèmia doncs per temes d'impediment sobretot, de regulacions, de que van parar d'haver vols, doncs clar, és que no podíem, físicament no podíem venir. I ara ja he tornat fa una setmana i amb moltes ganes, i sí, sí, ja fa 3 anys, i de fet en farem alguns quants més, estic vivint allà amb la meva dona, seguirem potser un parell d'anys més.
I per què vas decidir Corea del Sud? Perquè clar, hi ha molts destins i justament aquest.
Bueno, és una bona pregunta que no té gaire misteri.
Uh-huh.
A veure, jo treballo de professor d'espanyol per estrangers, i de fet quan vivia a Ribes ja hi treballava de professor d'espanyol per estrangers en una altra escola, una escola britànica, i vaig decidir que tenia ganes de fer el pas a una escola internacional d'un altre país, i de fet és que on hi ha més demanda de professors d'espanyol per estrangers és al continent asiàtic, i dins de diferents escoles i països, de fet és que m'era igual a on anar, simplement volia trobar una escola que cregués que podia oferir-me les condicions que jo buscava a nivell d'aprenentatge, també de condicions econòmiques, i va aparèixer a Corea i no m'ho vaig pensar.
Però llavors vas anar amb un contracte previ o vas anar ja també a l'aventura?
No, vaig anar amb un contracte previ. Uh-huh. Hi ha plataformes online en les quals tu pots, doncs accedeixes, poses les teves dades, poses com una mena de currículum.
Sí.
I aleshores et fan inclús una entrevista prèvia per entrar en aquestes plataformes que funcionen bàsicament com una borsa de treball. I jo vaig estar, de fet, abans de trobar Corea, he de dir que vaig estar fent 2 anys de cerca intensiva per... Primer vaig començar més fent per Europa. A Europa la competitivitat és més alta, hi ha molta més... Hi ha molta menys oferta i també més demanda. I al continent asiàtic hi ha més demanda que oferta i vaig tenir més facilitat. De fet, també he de dir que vaig trobar la borsa de treball amb la qual em vaig apuntar, faria com trobades entre escoles i professors a diferents parts del món, i una era a Nova York, i vaig anar durant una setmana a Nova York amb una d'aquestes fires de feina, en la que hi havia doncs, molts estants d'escoles internacionals d'arreu del món, i com a professor doncs, vas allà a tirar els teus currículums i tens com entrevistes ràpides de 5 minuts en les quals doncs introdueixes una mica, dones el teu currículum, i jo vaig anar-hi allà la setmana i vaig trobar l'escola arran d'aquesta fira.
Molt bé, i has comentat que vius allà amb la teva parella, llavors vas marxar amb ella o vas marxar sol i la vas conèixer allà?
Ella és la meva dona, estem casats ja,
ah, vale.
I jo ens vam conèixer a Ribes, a Sitges, el uh-huh. 2014, i ja estàvem junts, érem parella, i llavors ella ja coneixia una mica els meus plans i les meves ambicions, perquè uh-huh. a mi això d'haver treballat a l'estranger em ve de fa molts anys.
Uh-huh.
I res, quan va sortir l'oportunitat, justament estàvem els dos en un moment de la vida de molts canvis i moltes coses, i que no teníem res, no teníem cap lligam enlloc, i llavors vam dir, hi anem o què? I sí, sí, ella em va donar molt de suport des del principi i això també em va donar moltes ganes a mi de tirar endavant, perquè per mi era important poder-ho fer amb ella, perquè estàvem molt bé junts i res, ens vam casar i vam anar junts allà a treballar. Ella va venir inicialment sense feina, però com que ella també s'ha anat formant i també s'ha format com a professora d'espanyol per estrangers, doncs ara, després d'un any sense feina, després va trobar la feina a la mateixa escola on estic jo, i ara som companys de feina.
Ostres, també. Que bé!
Sí, sí, sí.
Ignasi, com és la teva vida a l'estranger? O sigui, com estàs vivint l'experiència? I a més, clar, un lloc que no és que estigui molt a prop d'aquí d'Espanya.
Sí, no, no, he de dir que ara, arran de la pandèmia, tenia moltes ganes de tornar, clar. I els últims mesos se'm va fer dur, perquè al final, doncs, a veure, un és d'on és i les arrels tiren molt, no?
Exacte, sí, sí, tant.
Però en general he de dir que estic en una feina amb la qual em sento molt, molt realitzat. Jo cada matí em llevo amb molta il·lusió i amb moltes ganes, i de fet durant els mesos de la pandèmia la feina era el que em feia sentir més distret del món, no? Més distret dels problemes de la gent i de tot, perquè clar, quan senties, feies Skypes amb la família i veia que tots estaven allà tancats, que no podien ni sortir, i també a Corea es vivia amb certa temor tot el que passava, doncs bueno, el fet de poder seguir treballant era una cosa que era com la meva zona de confort, no?
Exacte.
I el que passa que, bueno, també a nivell de cultura i de l'idioma, evidentment són barreres que costa superar. I la cultura més o menys et vas acomodant. A més, jo treballo en una escola americana i tots els meus companys de feina, la gran majoria, són americans, i la cultura americana és més propera a la nostra, no?, que la coreana, i això et fa sentir una mica més a prop. Però tampoc acaba ser el mateix, no? Al final sempre trobes potser falta una conversa amb el teu propi idioma, en català, poder expressar doncs, com et sents, el que et passa pel cap. I no és que no ho puguis fer amb l'anglès, jo de fet l'idioma que faig servir més allà és l'anglès, però no acaba mai de ser el mateix.
I ara que has mencionat el tema del català, t'has topat amb alguna persona ja que parli català? Tot i que sigui d'aquí d'Espanya, clar.
Sí, sí, de fet, a l'escola on treballem som de tres professors d'espanyol, i ara mateix som la meva dona, jo, i un altre noi, que és d'Astúries, i ell treballa, quan jo vaig arribar ell ja hi era, treballant allà, i aquest noi, tot i ser d'Astúries, parla un català perfecte, perquè va estudiar a Barcelona una temporada i tenia un català molt bo. De fet, també parlava xinès i coreà, vull dir que aquest noi estava dotat per les llengües.
Vaja, no, però sí, és... o sigui, està molt bé també que el català, doncs, estigui viu en altres llocs.
Sí, bueno, a veure, clar, jo soc professor d'espanyol per estrangers, perquè al final, quan ets mestre i t'has format a Catalunya i t'agradaria treballar de la teva feina a l'estranger, doncs, a veure, hi ha vies, per fer-ho també de professor de català, però clar, l'oferta és molt limitada.
Clar, i tant, sí.
Sí que hi ha algunes universitats europees o alguns llocs d'Europa que potser promocionen més, estan amb fons subvencionats del fons europeu, que potser promocionen més l'ús del català i de les llengües minoritàries d'Europa, però clar, el continent asiàtic és gairebé... no es percep gaire, no hi ha... és més testimonial a l'ús del català.
Clar, a part de tenir treball allà, què és el que has trobat a Corea del Sud que ha fet que et quedessis 3 anys, com m'has dit? Què és el que més t'agrada?
Com deia abans, la feina, o sigui, l'oportunitat laboral que jo he trobat aquí és una oportunitat que jo tenia moltes ganes de trobar, i tenia la percepció, i potser m'equivoco, però almenys era la meva percepció, de que més a prop de casa se'm feia més difícil de trobar. I clar, jo treballo en una escola que hi ha doncs, uns 500 alumnes, som uns, no sé, uns 70 professors, més o menys, i bueno, hi ha una cultura americana de treball que està molt basada en l'aprenentatge continu, en donar moltes oportunitats als treballadors a nivell d'agafar càrrecs de lideratge, càrrecs de responsabilitat, i és un ambient força motivant. I a mi això és una cosa que m'inspirava, em cridava molt l'atenció, i a més, si ho combinem amb cultura coreana, que és una cultura on dona molt de valor a l'educació, doncs totes les famílies i els alumnes que tenim allà, doncs realment notes que com a professor estàs molt respectat, se't valora molt la teva feina, i realment noto que puc anar allà i dedicar-me a el que faig, que és ensenyar. I més que lidiar amb problemes de comportament o problemes més de tipus social o econòmic, que jo no en tinc ni idea de com és l'escola pública a Catalunya, perquè no hi he treballat mai, però tinc companys i amics que sí, que i m'expliquen anècdotes a vegades sí. I penso, clar, és que jo aquest tipus de problemes no,
clar,
no,
clar,
els,
no els tens. Sí.
Jo em centro exclusivament a ensenyar i prou.
I ara també que has parlat de la cultura coreana, hi ha algun costum o alguna curiositat que et cridi l'atenció que vulguis compartir amb nosaltres?
Bueno, no sé, no sabria per on començar. És una cultura molt diferent. A nivell de conclusió, començo una mica pel final.
Vale.
He de dir que no, jo he arribat a la conclusió que no hi ha cultura ni millor ni pitjor.
Uh-huh.
Cada cultura té el seu, té coses bones
sí,
i coses dolentes.
Sí,
i a Corea, doncs, coses bones que he trobat, que jo valoro positivament, que clar, per un altre potser diu, ah, no, això no m'agrada. Bueno, però jo ho considero positiu, és que, per exemple, l'educació se li atribueix molta importància.
Uh-huh.
És una cosa que ve dels pares, de les famílies, i és una cosa que s'ha anat traslladant de generació
sí,
en generació.
Sí, sí, des de sempre, i tant.
Exacte, jo tinc alumnes de la meva classe, bueno, que són nens de 16, 17 anys o 14, i que potser treuen un 8 en un examen i m'estan demanant, sisplau, què poden fer per pujar nota, no?
I, quina diferència.
I llavors, sí,
amb aquí.
A mi això em va cridar molt l'atenció, ara
sí.
Ja estic acostumat i jo ja penso, clar, hòstia, ara aquest nen traurà un 8 i sé que em vindrà a reclamar i hauré de pensar a veure quin treball extra pot fer perquè millori una mica, no?
Clar.
Però bueno, això em va sobtar molt, ara ja estic acostumat, eh?
Uh-huh.
Però això m'agrada estar bé i quan faig reunions de pares, una cosa que em va cridar molt l'atenció és que el motiu principal pel qual els pares em volien veure, no només a mi, sinó en general a tot el professorat,
sí.
És sempre per donar les gràcies.
Uh-huh.
Donen les gràcies de que ensenyis als seus fills i sempre fan la pregunta normalment de dir què puc fer jo per ajudar el meu fill a millorar amb la teva assignatura. I això és una pregunta que clar, ostres, no dic que no... Jo quan vaig treballar, doncs, a Ribes, no dic que no la tingués, però no era potser el més habitual, no? I això s'aprecia molt i quan veus que la comunitat de pares i mares doncs, està al 100% al costat dels professors i que estan sempre disposats a ajudar-te com sigui, no?
Realment és com hauria de ser, o sigui... I també els pares haurien d'estar sempre en l'acompanyament de l'aprenentatge dels seus fills, clar.
No, totalment d'acord. I quan dic això no vol dir que a Espanya, a Catalunya no passi, eh? Jo és que, la veritat és que no puc dir que hagi treballat mai, és que no he treballat mai a l'escola pública a Catalunya, per tant no puc dir
clar.
Res de l'escola pública. Segur que hi ha també moltes famílies que fan exactament el mateix, eh? Però això em va cridar l'atenció perquè sobretot quan comento amb companys o amics que també que estan a l'escola pública de Catalunya, doncs a vegades doncs, tenim aquest contrast, no? Després, una altra cosa que em va cridar molt l'atenció va ser el tema de la seguretat. I això ja no és a nivell de feina o d'escola, sinó a nivell social a tot el país. Es percep una sensació de seguretat molt alta, no vol dir que no hi hagi delinqüència, però uns exemples podria ser que els nens, de ben petits, ja surten sols al carrer fins a altes hores de la nit i surten inclús sense supervisió i sense... i sense cap mena de no sé, de complexa ni de temor ni res. Vull dir, els veus inclús ben petits, he vist nens de potser 6 o 7 anys passejant enmig d'una ciutat de 90.000 habitants pels mig del carrer amb les seves motxilles i que surten del col·le o no, i a vegades inclús de sopar d'algun lloc,
sí.
I no veus mares i pares per enlloc, vull dir, van sols i pugen a l'autobús i baixen de l'autobús, i bueno, això em va sorprendre molt també.
Clar, és un tema cultural.
Sí, sí, i a mi això m'agrada molt.
I, bueno, a part de tots els aspectes positius que t'ha portat des de Corea, suposo que també t'hauràs topat amb alguna dificultat. Per exemple, el tema de l'idioma i nazi, com ho portes?
Doncs mira, el porto 3 anys vivint i el tema de l'idioma he de dir que n'estic un pèl avergonyit perquè jo, sent inclús professor de llengua, doncs potser hauria de predicar amb l'exemple, no? L'idioma coreà és complicat, no dic que no, però tampoc és res impossible si hi poses hores. Però ja has de posar hores. I el meu gran fallo, jo crec que no hi he posat tantes hores com m'agradaria, però és una cosa que tinc pendent. Tinc les paraules de supervivència, de hola i adeu, i vull allò, vull això, i on està el lavabo, eh? I a part d'això, més enllà d'això, em perdo. L'escola, de fet, ens ofereix molta... L'escola on jo treballo ens ofereix facilitats perquè el professor de coreà de l'escola doncs, ens ofereix classes als professors. El que passa que al final, entre una cosa i l'altra, sempre acabes de treballar i el primer que penses és potser dedicar el temps a altres coses.
Clar, i tant, sí, sí. A desconnectar a vegades també,
sí,
que és necessari.
Sí, sí.
en quant al pressupost que necessites per viure a Corea del Sud, què ens podies parlar, per exemple, quant costa prendre ja, no sé si es prendrà cafè o una altra cosa, però quin pressupost es necessites?
Bueno, doncs he de dir que a Corea pots trobar coses molt cares. Uh-huh. a nivell tecnològic, allà hi ha empreses molt potents, com podria ser Samsung, LG,
sí.
I també hi ha cotxes de la casa Kia i Hyundai, també són d'allà, i allà a nivell tecnològic i de dispositius i d'això tenen coses molt, molt cares, molt xules, i que bueno, pots gastar tants diners com vulguis. També és veritat, si saps exactament a l'hora de consumir, potser tu mires una mica més, també pots trobar coses bé de peu, coses més a l'estil d'aquí. I el nivell de vida en general, jo diria que és més barat a nivell, per exemple, les factures de la llum, que és una cosa que ara n'hem parlat molt amb els amics, perquè aquí es veu que han pujat
les
factures.
Sí, han pujat.
Doncs jo he de dir que de mitjana, en un apartament petit, però de mitjana amb la parella, que gastem de llum doncs uns 5-6 euros al mes.
Ostres!
I això no és cap traga especial de res, això és la factura de la llum d'allà. La llum allà en general és molt barata, igual que l'aigua i el gas i tot això és molt barat, i no arriba, potser l'hivern, si tens la calefacció tot el dia encesa i això, el gas potser puja una mica més, però 50 euros, potser màxim, a ple hivern, perquè allà fa fred i llavors posem la calefacció tot el dia, però no gaire més, no, vull dir, està molt bé.
Clar, doncs, en aquest aspecte sí que podem veure una gran diferència en Espanya, perquè, bueno, com el que has comentat de que has parlat amb els amics, aquí sí que ha pujat bastant, la veritat.
Sí.
Ignasi, això que t'he preguntat, per exemple, t'he dit, quant costaria prendre un cafè? Podries explicar-nos, per exemple, algun menjar o alguna cosa que sigui molt destacable d'allà?
Bueno, allà tenen un plat molt tradicional,
sí.
Que es diu kimbap, que és com una mena de... com un plat en base d'arròs, i llavors uh-huh. té una forma de rotllo i s'embolica amb una alga, i llavors a dins de la... Si l'arròs està embolicat amb el rotllo d'alga, i llavors a dins de l'arròs hi ha doncs, normalment pastanaga, tomàquet uh-huh. o una mica de cogombra, i és un plat... A mi m'agrada molt, perquè és així com molt, molt fresc, és molt, i a més el pots sucar una mica de soja,
sí.
i a mi m'agrada... De fet, crec que el trobaré fa aquest estiu, perquè aquí és difícil trobar-ne.
I
això, un plat d'aquests potser val, un rotllo d'aquests val 3 euros
sí?
o una mica menys.
Molt bé. I ara, canviant una mica de tema i centrant-nos en la Covid-19, com ho has vivit allà? Per exemple, tu estàs vacunat?
No, jo no estic vacunat. Uh-huh. Ara estic una mica amb el dilema aquest d'on em vacunaré, perquè no ho tinc gaire clar.
Clar.
Però en general, des que va començar la pandèmia, he de dir que jo a Corea m'he sentit molt segur. No sempre ha sigut així, perquè, clar, al principi tu pensa que Corea va ser el segon país del món en rebre el virus. Quan va arribar a Corea, Espanya no havia arribat. I quan jo feia trucades amb la família aleshores, clar, jo pensava, ai, on m'he fotut
clar,
jo,
clar.
Perquè estic aquí un país amb una pandèmia, amb una epidèmia ara, perquè aleshores... I llavors la família em deia, home, no sé què, a veure què passarà, no sé què, no? Llavors, clar, després ja es va escampar a tot arreu i tal i qual, i he de dir que a Corea, des que van començar la pandèmia, ho han gestionat tot molt bé. De fet, t'ho direm números, hi ha hagut, crec, que ara, si no recordo malament, l'últim que vaig mirar eren uns 1.800 morts des de l'inici de la pandèmia.
Mare meva,
en tot aquest temps.
Quina 1.800. Diferència.
I de mitjana hi ha hagut sempre una d'infectats nous al dia, hi ha hagut una mitjana d'uns 500 casos,
uh-huh.
i jo el que trobo que ha fet molt bé el govern de Corea és que ha sigut molt transparent sempre a nivell de dades, i sobretot de seguiment de casos infectats
Clar.
I gent en risc. Hi ha una aplicació mòbil que és com una mena de WhatsApp, però està feta a Corea, i totes les persones que en tenen un estem geolocalitzats, i sempre que havíem estat en un restaurant, en un bar o en una botiga on hi havia hagut algun infectat, se'ns enviava una notificació dient has estat aquí durant aquesta hora i aquesta hora, vés-te a fer una prova per si has estat infectat. I aquest sistema realment crec que va funcionar molt bé i va ser la clau de l'èxit de prevenir els pics de contagis, no? Ja sé que aquest debat a Espanya era com una mica de ens agafen la privacitat i no sé què, no?
Sí.
Però allà ningú qüestiona això.
I tant. I bueno, ja per finalitzar, quan algú marxa a un altre país, Ignasi, té unes expectatives que a vegades no se satisfan i d'altres es superen. Com han estat les teves? Perquè m'has comentat, suposo, que s'han superat, oi?
De fet, clar, ara porto 3 anys allà i he de dir que totes les meves expectatives s'han complert de sobres, perquè a mi el que em feia una mica més de temor és que, clar, jo anava allà amb la meva dona, bueno, es diu Marina, la Marina és molt, molt, molt treballadora i li agrada molt estar activa, i ella ja em va dir que volia acompanyar-me, però ella, el seu desig era poder treballar a Corea també, no volia estar simplement a casa esperant que tornés a treballar.
Sí, sí.
I va començar, els primers mesos va ser una mica així, però després va tenir la sort de que hi havia una plaça vacant i ella tenia la formació i sí, la van agafar. I ara estem els dos treballant, i això ha sigut fantàstic pels dos, perquè a ella també li agrada molt la feina, està molt contenta, i ara els dos estem vivint aquesta experiència més junts que mai, no? I això era una cosa que, si no hagués sigut possible, doncs segurament el meu retorn a casa hagués sigut més aviat.
Molt abans, val. Bé, doncs Ignasi, moltes gràcies per haver-nos explicat la teva experiència i que suposo que pot servir per molta gent que vol donar el pas de marxar fora. I ara, per finalitzar, si vols, pots dir adeu a Ancorà?
Sí, bueno, ho vaig aprendre dels primers dies, no és gaire complicat, però bueno, ho compartiré amb vosaltres.
Perfecte.
Anio a ser jo.
Molt bé, doncs, moltes gràcies, Ignasi.
Vale, moltes gràcies.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Avui la Paula ens ha transportat fins a Corea del Sud i gràcies a l'Ignasi hem pogut conèixer una mica millor aquest país i la seva cultura. Doncs acabarem amb música, amb un grup coreà molt i molt popular com són els BTS. Amb aquest Butter, Mantega, arribem a les 11, notícies, i seguim tot fent tertúlia periodística. Remind me you got it bad. Ain't no other that could sweep you up like a rubber. Straight up.